89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 19 minuts i comença el magazín de la ràdio menorquina. Es divendres fins a les 2. Ja sabeu que ara començarem amb les seccions habituals de cada divendres i a partir de la 1:30 tenim sensacions musicals i després el mirall de l'església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors, on però abans, lògicament, les seccions habituals dels divendres, el que busca de la medicina, d'aquí uns momentets, tindrem repàs a la informació, els comentaris de cada dia d'en José Barber, l'actualitat esportiva amb en Joan Junico, les cançonetes d'en Ben Marques i després la tertúlia des divendres. M'assembla que avui en tots equip el complert després de, bueno, després de les vacances de Setmana Santa. Vinga, doncs fem una petita pausa i tot d'una anem a Xina a saber quines pel·lícules podem veure aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella.
Si para ti un alijupe es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Ara em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana mos interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. Jaume Maians, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim pel·lícules, tres que entren i una altra que encara la tenim. Una és un gran èxit espanyol.
Un diuen. Gran èxit, diuen que és ja el darrer gran èxit del cine espanyol, que com sempre és una comèdia. El títol és un poc així, es diu Kiki y el amor se hace, una pel·lícula dins la línia del seu director Paco León, que ja ha fet Carmina y Revienta, i està protagonitzada pel propi Paco León i juntament amb actrius tan conegudes com Belén Cuesta, Candela Peña, etc. Es tracta d'una sèrie d'històries d'amor adornades amb anècdotes sexuals que passen durant un estiu molt calorós a Madrid i tot fa que sigui una pel·lícula molt fresca, molt divertida i molt valenta.
Diuen que ha estat el segon estrena més important d'enguany i tu em comentaves que sembla que la cosa va més.
La cosa va més, ara que durant aquesta setmana ha passat en taquilla pel·lícules com Batman, Superman, i com la darrera de dibuixos de Kung Fu Panda.
Una altra comèdia que entra, que també té molt bona pinta, sembla.
Sí, és la seqüela d'una altra pel·lícula del mateix nom, que Migrant Boda Griega, una pel·lícula que l'any 2002 va ser un grandiós èxit de públic i de taquilla, i bueno, es tracta de en la mateixa línia que l'altra, sobre una espectacular boda, una boda típicament grega, i allà es destaparan una sèrie de secrets de la família protagonista. Una pel·lícula també divertida, amable i per passar una bona estona. Molt guapa.
¿Qué hacéis?
Papá.
Y mi familia sigue estando demasiado cerca.
Los padres también se merecen una vida sexual.
Ja en tenim dues de repassades. Kiki, el amor se hace, mi gran boda griega 2, i ara entrem en el capítol de pel·lícules sèries, Altamira, amb en Banderas.
Altamira, protagonitzada per en Banderas, dirigida per un director de prestigi, com és en Hugh Hudson, i es tracta d'una pel·lícula biogràfica sobre la vida de l'arqueòleg Sant de Santuola, que l'any 1879 va descobrir la cova d'Altamira, les seues pintures rupestres. Està molt ben ambientada, molt ben realitzada, i tracta sobre les peripècies que va tenir aquest senyor i la seva filla, que també va ajudar a descobrir aquestes coves, front a la indiferència dels científics del seu temps.
Mira, papá, mira. Dios mío. Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más.
Nunca he visto nada igual.
Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible?
Es posible que estuviéramos equivocados.
Molt bé, i acabem el repàs d'aquestes pel·lícules amb una que ja fa, me sembla, 3 setmanes que la tenim.
Ja fa 3 setmanes, i serà la darrera oportunitat, per qui no l'hagi vista, Batman vs. Superman, la farem tot el cap de setmana, inclús dilluns, que és el dia de l'espectador.
Els dilluns i dimecres, encara dia de l'espectador, amb preus sí. reduïts. Com va anar Giselle?
Giselle va anar bé, va ser un gran espectacle, la gent que li agrada el ballet va sortir molt contenta, i bueno, i ara ja anant cap d'aquí 2 setmanes, que no, serà un estrell no per nosaltres, una òpera que no hem projectat mai, com és Boris Godunov.
Bueno, ja xerrarem millor quan m'ho xerrarem. Amic, el més immediat, i per veure pel·lícules en els cinemes del Canal Salat, Kiki, El amor se hace, Mi gran boda griega, la segona part, Altamira i Batman vs. Superman. Jaume, com sempre, gràcies, bon dia i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins demà.
Muy pocos comparten su opinión, señor Wayne.
Será la ciudad de Gotham que llevo dentro. Nos dan mala espina los frikis, disfrazados de payaso.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
89.6 FM. Cope Menorca.
Rogad a Dios por el alma de Margarita Márquez Bosch, que falleció cristianamente ayer día 7 de abril a la edad de 104 años. Su hija Margarita, hijo político Víctor Uriz, nietos Juana y Antonio, Margarita y Tony, Maribel y Luis, Víctor y Cristina, bisnietos, tataranietos, hermana Juanita, difunta, sobrinas, demás familia y las razones sociales, Ciutadella Mantenimiento y Construcciones Luis Adrián, comunican que el funeral tendrá lugar hoy viernes a las 6:30 de la tarde en la iglesia de Sant Antoni María Claret de Ciutadella. Casa Mortuoria, calle Lleida, número 24, tercero cuarta, Ciutadella. Descanse en paz. Pregau a Déu per l'ànima de Juanita Pons Pons, viuda de Jordi Bosch Serra, que va morir cristianament el dia 7 d'abril a l'edat de 78 anys. Els seus fills, Margarita, Beb, Pedro, Tere, Joana, Jordi, Maria Jesús, Mònica i Natàlia. Fills polítics, Guillem Florit, Marga Pons, Lina Seguí, Manuel Conejo, Magí Bonet, Elisa Triay, Nando León, Agustí Joanada i Joan Sabater. Nets, David, Natàlia, Sílvia, Mercè, Guillem, Aitor, Jordi C, Jordi B, Marina, Núria, Jordi F, Joan L, Jordi L, Marta, Aina, Joan J i Adrià. Germans, Pablo, José, Rafael i Teresa. Germans polítics, Paulín, difunt, Maria, Anna, Tòfol i Margarita, difunta, José i Maria, Pedro i Maria, Xisca i Joan. Joves, Marianna, Melci i Toni. Nebots, cosins, de més família i serrons socials, assessoria Bosch Pons, muntatges Magí, ganadors Jordi Bosch i acabats Nando, comuniquen que es fundarà el tindrà lloc dissabte a les 12:30 a l'església de Sant Francesc de Ciutadella. Domicili de la difunta, carrer Màrius Verdaguer, nombre 20, primera, Ciutadella. Descansi en pau.
89.6 FM. Cope Menorca.
Les 12:27 i repassant titulars del diari Menorca, que avui a la seva portada destaca la justícia anul·la el plan general d'ordenació urbana de Alaior per no incluir 1.000 places més en Son Bou. Els formatges de l'illa entre els favorits de Gourmet Quesos 2016. Testimonios del drama de los refugiados. Treuen la subvenció a un llibre per l'ús incorrecte del català. Hacienda pone el foco en el alquiler de cases turístiques. El PP acusa a Pere Moll de dar obres al número 2 del PSOE de Es Migjorn. Puertos descarta ceder 2 cases de la Solana a amics de la mà. La tarifa plana, la prioritat de Marc Pons, nou consell i les paraules se les lleva el viento. Aquí cuenten los hechos, diu la nova consellera Ruth Mateu. Amb esports, Miguel Fernández, el Calvià, és el favorito para ascender a EVA. El Mercadal confia en que Luis Vidal siga un año más y Tom Blanco aspira a presidir el Menorca a partir de julio. Portada del setmanari L'Iris, un govern en funcions vol els jutjats a Can Saura. Ruth Mateu Vinent, nova consellera de Transparència, Cultura i Esports, les tapes de paella d'un menorquí d'Andalusia i reportatge fotogràfic de la Festa Gris al casino de 7 de gener. Informació meteorològica, la previsió que fa cada dia l'Agència Estatal de Meteorologia, vàlida fins avui a les 12 del vespre, diu que el cel estarà nivolat amb una probabilitat de pluges que podrien anar acompanyades ocasionalment de tormenta. Durant el capvespre el cel estarà poc ennivolat. Temperatures que davallen i vents de tramuntana. I les temperatures màximes, 13 graus i mínimes 10, i tenim avís de mala mar. Ara fem una pausa i tot d'una saludam a en José Barber. Este sábado 9 de abril, planazo, Amura Sports.
¿Amura Sports? ¿Una tienda de deportes?
Ya lo creo, sábado 9 de abril, mañana y tarde, todo, 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 sin IVA, ¿te imaginas?
¿Todo? ¿Quieres decir lo de temporada, las nuevas colecciones?
Sí, ropa, deportivos, complementos, de todas las marcas, con un 21% de descuento, sin IVA. No me digas que no es todo un planazo. Amura Sports, en la calle Jeroni Alcina de Ciutadella.
Vaya que si lo es, toallas, bañadores, bikinis, tops, bermudas, piratas y de marca, con un 21% de descuento. ¿Y dices que está abierto este sábado, mañana y tarde?
Sí, el sábado 9 de abril, abierto mañana y tarde. Nos vemos en Amura. Amura, fin de sin IVA, un puntazo. Cope Menorca celebra 60 anys. Ajuda'ns a recordar vivències, programes, persones que tinguin a veure amb l'emissora durant aquests 60 anys. Deixa el teu record en el WhatsApp de Cope Menorca, 629 25 27 54, o en el contestador automàtic 971 38 57 24. Comparteix els teus Cope Records. Gràcies per la teva fidelitat. Radio Popular. 12 i mig en punt i saludam com cada dia en José Barber. José, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Vinga, de l'actualitat, quines qüestions trobes que mereixen el teu comentari? Comentari que després ampliarem a la tertúlia d'aquí uns minutets.
Sí, un dels tants que l'haurem d'ampliar és si te sona aquesta que surt avui, la sentència de que sembla ser que amb el tema de Son Bou, la princesa de Son Bou, tindrà el Consell que no indemnitzar 5 milions a la promotora. No ho tenc tan clar, perquè és un tema que crec que na Marta ens ampliarà tota aquesta informació, perquè és un tema de patrimoni, un tema d'ubicació, que no ho sé, no ens passa igual que el que era Cés Garden i que tinguem de pagar també aquests 5 milions. Seria una mala notícia.
El que sí és curiós és que es consideri que entiende, que no està prou clar la sentència. Les sentències tenen aquesta... Pues de Marta Musdia, com és que no són tan clares? Sí, com és que els comuns mortals no entenem tot d'una una sentència, si és o no és?
Sí, a més sembla ser que la presidenta tindrà una reunió amb els servicis jurídics del Consell Insular, però jo crec que els servicis jurídics del Consell Insular aquí hauran d'agafar un primer espàs altra vegada per defensar el que va fer l'antic govern quan li volien enxufar 11 milions d'euros que en van sortir. Vull dir, en aquest moment, de moment ja que tenim la sentència en firme, són els 29 de Cés Garden.
Molt bé. Vinga, d'aquí una estona comentarem aquesta i altres qüestions de l'actualitat. Gràcies, José. Sí, informació esportiva, en Joan Juni, com us la traca. Recordin que avui a partir de les 3:20 tenim, com cada divendres, programa esportiu llarg. Joan, molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Cap de setmana purament vermellonc és que es viurà aquest dissabte i diumenge aquí a Menorca. I és que l'Atlètic de Ciutadella ha estat d'enhorabona, ha estat d'aniversari perquè compleix els seus primers 60 anys d'existència. I per això, entre avui que vespre i demà, el casino de 7 de gener viurà la tercera gala històrica del futbol menorquí amb especial èmfasi en aquest 60 aniversari de l'Atlètic de Ciutadella. Avui, Cope Menorca, els esports de Cope, farem un programa especial des de les 3:20 fins a les 4 del capvespre per xerrar d'aquest recorregut d'aquests 60 anys d'història d'un dels clubs referents a nivell de les Illes Balears. Per això, junt amb el nostre tertulià habitual, en Pepe Caballero, i junt amb un servidor, evidentment, mos acompanyaran avui a la taula dels nostres estudis de COPE, per una banda, l'actual president encara de l'Atlètic de Ciutadella, en Josep Oleu, un mandatari que, recordem, ja ha anunciat que a final d'aquesta temporada deixarà el càrrec. Evidentment, xerrarem del present i del futur del club ciutadellenc, i, per altra banda, junt amb el costat d'en Josep Oleu, també mos acompanyaran dos històrics. Per una banda, en Pedro Torres, qui va ser també president del municipal de Sant Antoni i ara és el president de l'Associació Històrica del Futbol Menorquí, i també Salma Mater d'aquesta associació, d'aquest col·lectiu que organitza la gala històrica del futbol menorquí. En aquest cas, en Paco Pérez, un estudiós del món del futbol insular. Per tant, com dèiem, avui a partir de les 7 de fosquet s'inaugurarà en el casino de 7 de gener aquesta exposició històrica del futbol i serà demà a les 12 en el 17 de gener també quan es celebri la gran gala del futbol menorquí, principalment emmarcada per l'Atlètic de Ciutadella. Per tant, recordem, avui a partir de les 3:20, president de l'Atlètic, Josep Oleu, ex-president també de l'Atlètic, Pedro Torres i Paco Perea, en aquest cas aquests dos darrers amb representació de l'Associació Històrica del Futbol Menorquí. Això és tot, fins després.
Gràcies, fins ara.
Sigue apuntando alto, no te arrepentirás. Innovem 21 y 22 de abril en Es Mercadal. Punto de encuentro de empresas, emprendedores e innovación. Conferencias, networking, formación, proyectos. Este año con Salvador Alemán, Fernando Colomo, Sergio Escoté, Celia Ramos, Máscaro. Programa e inscripciones en innovem.es. No faltes.
Aquest dissabte, tercera trobada de gegants, Ciutat de la Llor. A les 11 del matí, els més grossots de Menorca es trobaran a sa plaça. Gegants i gegantes tornaran a oferir un passacarrers pel poble i finalitzaran la festa amb una ballada gegantina a sa plaça. Fiats i fietes, vos imagineu tots els gegants de Menorca junts? Idò, cap a la Llor, aquest dissabte de matí. Al costat de les tradicions, feim cultura, feim poble, Ajuntament de la Llor. Cada divendres, en Es Matí de Menorca, ses cançonetes amb en Ben Marquès. Ses cançonetes d'en Ben Marquès, amb es patrocini de Marina Seca, Ciutadella. I aquí arriba una setmana més, la cançoneta d'en Ben Marquès. Ben, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
I en ses cançonetes, en Ben darrere, clar.
S'ho diuen.
Què tenim per avui?
Avui te duc un cantautor, Bruno Sotos, un cantautor d'Andratx, que està...
Que te l'ha estrenat, no l'havíem escoltat mai,
no,
em sembla.
No, però aquest està picant fort, i té col·laboracions de disc que acaba de fer, que es diu Para respirar, de Nandet Suárez, de Javier Álvarez, de Manuel Cuesta, i, bueno, és un disc que sona molt bé, i te punxaré el track número 2, que es diu Todavía, amb Nandet Suárez. Vinga, Bruno Sotos.
Que me pierdo en las aceras, me lanzo contra el aire, me empuja la marea. Llegaste en el momento equivocado, mi vida se termina y me acerco al fracaso. Descalzo y se luce en la vereda, me sigue en la sombra, me choco con las piedras. Quizá me siento tan extraño porque cada vez que abrazo me encuentro débil, rechazado. Flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada. Ya no corto flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada.
Aquí, soñando tus promesas, la casa se derrumba y yo sigo con las deudas. Perdido entre polvos y mentiras, me asomo a la ventana y arden mis días. Comencé por olvidarme del pasado. Cuando cierro los ojos te encuentro aquí a mi lado. Y te juré que nunca te querría. Y ahora que te encuentro es difícil todavía. Corto flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada. Ya no corto flores, ya no escribo cartas, ya apagué el azul que sembró la madrugada. Thank you.
ya apague el azul que sembró la madrugada. Ya no porto flores, ya no escribo cartas, ya apague el azul que sembró la madrugada.
Guardan tu barco, guardan tu barco. En mañana de que se te arregla, guardan tu barco. Guardan tu barco, guardan tu barco, guardan tu barco. En mañana de que se te arregla, guardan tu barco. Guardan tu barco, guardan tu barco, guardan tu barco. Sabes que en mañana de que se te arregla, guardan tu barco.
Fira Artístic, vespre de vinils. Dissabte, dia 9 d'abril, a les 9 hores, a la sala multifuncional de Ciutadella. Música en directe amb Joe Mina i els millors vinils d'Antoni Gomila. A 60, 70 i 80, la millor música. Servei de bar i tapes a càrrec de Bar Nou Fusion. Més informació a la web i Facebook de Nan Ventura. Vine a cantar i a ballar. Dia 9 d'abril, vespre de vinils.
Ara? Em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
Sigue apuntando alto. No te arrepentirás. Innovem 21 y 22 de abril en Es Mercadal. Punto de encuentro de empresas, emprendedores e innovación. Conferencias, networking, formación, proyectos. Este año con Salvador Alemán, Fernando Colomo, Sergio Escoté, Celia Ramos, Máscaro. Programa e inscripciones en innovem.es. No faltes.
89.6 de freqüència modulada. COPE Menorca. 60 anys de vida. Gràcies per acompanyar-nos.
Les 12 i 41 minuts, això és la COPE, és el matí de Menorca, que continua, i ara en la tertúlia de cada divendres. Vull saludar primer en els que tenim via telefònica, perquè aquí dins n'hi ha que continuen de tertúlia i no està bé que sentim el que diuen sense que sàpi que estan en directe. Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No, és que ells estan xerrant i dic ara, dic si jo pels micros, sabrem el que diuen, que sol ser el més interessant de la tertúlia.
Seria una sorpresa, no? Seria una sorpresa escoltar el que diuen.
Sí,
exacte. Una espècie de càmera indiscreta.
Exacte, sí. Jo
sempre
dic...
micròfon indiscret.
Jo sempre dic que de les coses més interessants de la tertúlia són les coses que es diuen abans i les que es diuen després.
I després, sí.
Marta Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé. Molt de temps sense venir.
Sí. Ets oient, ja t'enyorava.
Ai, per la
Torre
Eiffel. Sí. Molt bé. José Barber, bon dia, altra vegada.
Bon dia.
I Toni Febrer, bon dia.
Bon dia.
Com estem? Bé tot?
Bé.
Fixeu-vos, divendres passat vam acabar la tertúlia, en normalitat, no havia passat res, i és que a vespre va dimitir la consellera de Cultura, i ara tornem a tenir tertúlia i ja està la cosa arreglada, ja tenim consellera nova, fixeu-vos, és la cosa...
Bé, no m'ha agradat el comentari de Sex Bala de Ciutadella.
Sobre?
Sobre el pes de la nova consellera.
Una mica de mal gust?
De mal gust. O pes físic?
Ell ha dit que torna a ser una consellera de pes, amb el to irònic que consideram. I m'assembla que no hi ha que descalificar d'aquesta manera.
Les persones no es qualifiquen per el pes físic.
Igual que quan he vingut avui a passar ràdio, he escoltat que un home, un periodista, un novel·lista, que convidava la jefa de la tertúlia a anar a Barcelona el dia del llibre a firmar, manifestava que una de les al·lotes que va tenir la primera la va desvirgar.
I jo
ho he sentit de mal gust i deia en José antes de
començar. No era la COPE que ho has escoltat.
No ho he escoltat a la COPE, que potser s'ha de desvirgar, potser va ser ell que el va iniciar.
Sí.
Per contrarrestar el machisme.
N'hi ha d'immadurs que han de declarar la seva ombria d'aquesta manera.
Jo crec,
però el que diuen ja el de descalifica.
Jo crec que hi ha una cosa molt clara, que hem de tenir sentit de l'humor i dependeix molt de la persona aquella que ratllen d'ella. Jo crec que aquella persona que se pot enriure d'ell mateix és fantàstic. Jo avui sentia en el programa d'en Carlos Herrera que hi havia una Cristina López Lifting,
sí,
que ratllaven d'una persona de pes i ella ha dit, no, perdona, jo soy una persona de volumen, pero volumen físico.
Sí, sí.
I aquella xalada que ha fet aquella dona, riure-se'n d'ella mateixa, és que jo venia amb el cotxe i dic, si qualcú me veu, dirà, i aquest també riu, i aquest està fatut.
No,
també,
perquè la descalifica. En riure-se'n de la crítica descalifica en aquell que la fa.
No, no, però vull dir que el d'una Cristina era una cosa, aquí jo, xapó per ella, que molt bé, que ha estat ella mateixa que ha dit això del volumen.
Jo crec que una ha de saber quines volumes es pot fer i amb qui es pot fer i quant es pot fer. I més hi ha persones que sí que són capaces de riure-se'n de si mateixes i altres que tot els hi rebota.
Jo tinc un enditxo que és una cosa ben clara, jo no duré mai lentilles, perquè tinc un nas per dur diversos puestos ueres. La veritat és aquesta, però també hi ha que dir una cosa, segons com, qui m'ho digués, de la manera que m'ho digués, m'empiparia. Vull dir que hi ha una manera de dir les coses que te pot ofendre o te pot fer riure.
No, aquí, de cinc que som, llevat d'Anna Marta, tots podrien dur moltes unes ueres ben grosses, si no tenim cap problema.
Però els homes són guapos amb el nas gros, els homes amb el nas gros són guapos. Amb perdó dels homes que tenen el nas petit, eh?
Que la mida no importa.
Jo parlava del nas, eh?
L'àvia meva sempre deia que té un bon nas, té un bon trasto.
Molt bé, vinga.
I ara vos ho preneu per aquí on
vulgueu. Moderador barat i de tema.
Molt bé,
vinga.
Bé, tema, que voleu que comencem? Amb el tema de la crisi de govern o d'aquesta sentència des qual l'Esconsell entén que podria ser favorable en els seus interessos? Marta. No, Marta s'ha llegit la sentència, m'assembla.
No, Marta s'ha llegit la sentència. No, Marta ahir quan va veure el diari me vaig posar loca de contenta, perquè realment és una defensa que es va treballar molt. Jo vull felicitar a l'abogat que ho ha portat, que és en Bartomeu Colom, i els funcionaris del departament que s'ho van currar molt. Però una vegada llegida la sentència i analitzada la problemàtica, crec que no hi ha motius d'alegria. I m'explico. Cal recordar d'on ve el tema de princesa. El tema de princesa ve de que el Consell Insular, de manera il·legal, va denegar una llicència. I això ho ha dit el jutjat. I ho ha dit el jutjat amb una sentència ferma. Va denegar il·legalment una llicència i a les sentències es diu de manera molt dura que sense cap motiu. Per què? Perquè volia avançar-se al que tenia que ser el PTI. A partir d'aquí, en aquesta sentència, que és ferma, s'obliga el Consell a pagar en aquesta promotora, 3,2 milions d'euros. Però d'aquests 3,2 milions, que avui són els 5 milions famosos, es tindrà que pagar només la diferència amb el que resultes del PTI poden fer. Què demanaven ells ara, en aquest moment? Deien que com que la previsió del PTI no es podria fer, volien cobrar ja els 5 milions. Quina és la bona notícia? La bona notícia és que el jutge diu que encara no està clar que no puguin fer l'hotel a la nova ubicació del PTI. Per tant, tenen que anar a intentar poder fer el seu hotel i que després es passarà per caixa per pagar la diferència o, si no el poden fer, els 5 milions sencers. Vale. Quin és el problema? Pues que alhora, aquesta mateixa sentència diu, ratifica que el pla de l'O és nul perquè no hi ha l'informe de comunicacions, però és que, a més, ja diu que també és nul perquè a Son Bou no es poden donar més places turístiques. Per tant, és una sentència contradictòria, perquè quan aquests senyors de princesa se'n vagin a intentar fer el seu hotel, quan arribi el moment d'autoritzar les places, els hi diran que no hi ha places. I el greu és que aquests senyors són socis forçosos, o sigui, el PTI els va fer, els hi va canviar el que tenien, que és per el que hi ha que pagar-los ara, els hi va canviar per uns terrenys que estan lluny al costat d'una depuradora i només ho poden desenvolupar juntament amb Melià i amb Edivisa. Amb la qual cosa, a mi, que em fa por? Em fa por que això el que faci sigui despertar tant a Melià, que té 525 places, com a Edivisa, que en té 300, i que estem celebrant que no paguem 5 milions quan no els paguem de moment, i a lo millor el que hem fet és despertar una bèstia molt més grossa. Amb la qual cosa, jo, motiu d'alegria, no en veig cap. Al contrari, veig un motiu de preocupació i de posar-nos les piles immediatament en solucionar tot aquest assumpte de Son Bou.
Bueno, en tot cas sempre poden anar a demanar ajuda en el govern, en el nou Consell d'Ordenació del Territori.
Bé,
ja sé que per la ràdio a vegades les ignories no s'entenen, però bueno, bé, és igual.
Aquí no pot intervenir el nou conseller, ja va intervenir en fer el PTI. Això és una competència purament del Consell Insular de Menorca.
Sí, exacte.
Bé, jo, escoltant molt seriament de Marta, és l'explicació que ara ha donat i que antes m'ho havia donat, el micro tancat, només tinc que dir que el consell que entienda, vale, que però que s'assessori bé. I si el que explicant de Marta pràcticament és la realitat, el que poden començar els desconsells i l'Ajuntament de l'O és posar fil a la gua, intentar negociar, modificar el que hagin de modificar per permetre que el princesa aquest pugui desenvolupar el que havia de desenvolupar, perquè evitarien d'aquesta manera, a lo millor, pagar els 5 i el que pot venir de terrossada de darrere. Perquè si la mateixa sentència de Jess Garden s'aplica amb els mateixos paràmetres de les 500 places de Malià i les 300 d'Eivissa, 800 en els mateixos preu, que no sigui...
Més les 300 de Princesa, que aquestes ja estan valorades, 3,2.
Resultaria que això pot desperar-se no a 5, sinó que a mesura que va passant el temps, els interessos també van pujant. Per tant, que després no hi hagi un puf que tornem a tenir la problemàtica. Per tant, tots els...
Però deixa que va Antoni.
Per tant, la meua aportació és que posin fil a la gua, que modifiquin avui i no esperin demà per aconseguir arribar a un acord amb aquesta promotora per aclarir l'assumpte el més fres possible.
Joan.
Abans, jo crec que a la ràdio hauríem de dir les coses un poc més clares del que ens deim. Perquè quan tu dius que si l'Ajuntament de l'O o que si el Consell Insular posin fi a la segua, tu què vols dir? Que comencin a donar el nombre de compte per ingressar milions que mos encallaran o què?
No, abans, jo el que estic dic...
No s'entén.
No, jo el que vull dir és que posin fi a la segua vol dir modificació puntual que tenen els mecanismes polítics i administratius per fer-ho, fer una modificació puntual que permeti fer un pla a mida i acotar-lo a les necessitats per evitar que paguin els 5 més X milions.
Exacte. Punt. No ho has pogut dir millor, Toni. T'aplaudo. Molt bé.
Però enmig del carrer resulta que tenim una sentència de Cesc Garden esgarrifosa en plan de milions i la gent el que diu és que és que ara tornem començant el mateix i darrere Cesc Garden que estem pagant per no haver fet res, per no haver fet res, estem pagant, perquè estem pagant tots, i resulta que ara, una darrere l'altra, abans i ara tots a culpa del PTI i CNTT i tots els...
No, CNTT no, No.
Tot el que puguin dir, la gent enmig del carrer no ho entén.
Pues hi ha que explicar-ho, hi ha que explicar-ho.
Que ho expliquin bé. Que no hi ha una conselleria de transparència.
Això, bé, encara, de manera directa del PTI. Com he dit, això ve d'una denegació il·legal d'una llicència i es va denegar perquè es va voler anticipar la regulació del PTI, perquè no volien que aquella parcel·la es construís, punto, dit pels jutges. I li van canviar a aquest senyor un boli, un Mercedes que tenia, per un boli Vic. I a més el boli Vic estava compartit amb uns altres dos socis forçosos, que són el senyor Esmelià i són els senyors Edivisa. A partir d'aquí, aquest boli Vic, damunt, perquè pinti, es tenen que posar d'acord els tres. I damunt, no hi ha paper on pintar, perquè la sentència acaba de dir que aquestes places turístiques no es poden implantar perquè el PTI no permet que s'implantin més places. Jo crec que més clar no es pot parlar.
Per haver fet això, hi deu haver uns responsables que devien denegar aquesta llicència.
Sí.
Que en el seu dia no es podia denegar, era il·legal.
Exacte, i està molt clar qui són els responsables d'això,
I aquests responsables jo crec que haurien de ser els que haurien de pagar. I això és el que creu tot el poble.
Però això és la sentència, no diu?
José.
Bé, jo aquí escoltava tot tres, na Marta, sobretot que està molt ben enterada d'aquest tema professionalment i, a més, amb el bagatge que ha dut d'haver estat 2 anys consellera de la cosa. Toni també molt bé, i en Joan León totalment d'acord. Joan, el poble el que vol és que li ratllem clar. I li ratllem clar, i el que sí que és de vergonya és que en aquest país, diria aquest país, en general, hi ha en polítiques les portes giratòries que per molt malament que tu facis, quan t'intentes sortir al carrer, tornes a donar la volta i te tornen a ficar allà dins. Només és un problema veure com a queda temps girarà la porta aquesta. I ho estic dient perquè aquí s'empasta, per això, s'empasta urbanística, és d'un senyor que ara li han donat una conselleria important d'urbanisme a nivell de govern balear. Que és que se n'enriuen dels ciutadans. Jo, les responsabilitats polítiques aquestes, ja arriba un moment que ja, jo me poso molt nerviós, que no hi ha ningú que agafi una responsabilitat política que digui, no, jo me vaig equivocar, jo mai més me dedicaré a la política i me'n vaig a que meua. I després encara hauré de donar la cara perquè te vas ser un responsable de lo que haurà de pagar cada ciutadà del poble. I aquí, en aquest país, no... Serà molt difícil, jo ja no ho veuré, per l'edat que tens, jo no veuré el canvi d'actitud i de mentalitat de la gent. L'altre dia, a on era en el ministre, el primer ministre que era d'Islàndia, sí. Que només per sortir en els papers, de Panamà, presenta l'emissió,
no,
tot d'una.
No, però va dir que ara és una deixadesa temporal d'escàrrega.
Bueno, de moment ell ja dic que, ok, que se n'anava i sí. No sé.
Marta.
Aquí...
El més important del ministre d'Islàndia aquest és que... cara se li va transformar quan li van
tothom ho va veure
i que va quedar retractat amb el cul de fora. I jo crec que a Espanya aquest tipus de polític no hi és. A Espanya hi ha el tipus de polític marrullero, sinvergüenza, que a més d'haver fotut la pata una vegada, ara el tornen posant al mateix puesto perquè l'acabi de rematar.
Marta. I jo, perdoneu un segon, jo ara era fora de micro, també recordava el de Sant Bou, que jo quan era un jovenot, ja estava en banca, hi havia una companyia anglesa, que li deien Clarsons, qui menys mal que va quebrar, no va presentar suspensió de pagos, perquè tenien un projecte a Sant Bou, que en van fer dos, de 28 hotels en primera línia. Menys mal que va quebrar.
Que ara està com Benidorm, ja.
Ve estar pitjor.
Sí, sí, Marta.
Jo aquí una cosa, el que ha dit en José, estic completament d'acord amb ell, en el sentit de que els polítics han de prendre una responsabilitat. Però és que ara, en aquest moment, només queda una, que és negociar amb aquests senyors. Només queda aquesta. Però què passa? Que quan s'intenta arreglar alguna cosa d'aquest tipus, que te diuen que fas urbanisme a la carta. Doncs, senyors, en aquest moment, realment, a Sant Bou, l'única manera d'aclarir-ho és agafar aquests senyors i negociar amb ells. Per què? Perquè el PTI va fer un urbanisme invers, que era, aquí se podia fer esto, però tu aquí no ho pots fer, perquè jo vull esponjar i allunyar i tot això que vam voler fer. I això val molts de doblers. Per tant, ara, en aquest moment, hi ha que llevar-se les qüestions polítiques i hi ha que dir que Menorca no es pot permetre pagar més indemnitzacions. I s'ha de seure amb aquests senyors i pactar amb ells perquè no mos esquilin.
Bé, ja veurem què succeeix. I, bueno, deu ara que Espanya aquí s'hagin el dimiteix, no és cert? Vull dir, tenim dimissions properes i bé, ja arreglades
i succeades. Perquè va ser amb aquest de Sant Bau, m'ha agradat el símil de Vic, però el Vic tenia l'envoltura d'un Montblanc. I tornant a les dimissions, estic d'acord, que sé, amb el sentit del ministre. Jo vaig veure l'entrevista i evidentment va quedar retratat. Quan t'aixequen i dius que és que m'interroga tal i qual i després darrere hora, quan te li mostres els papers, aixequi, se'n va i punto. Però la virtut d'Islàndia és diferent totalment d'Espanya. Amb el sentit de que allà, jo després vaig veure que hi va haver 10.000 persones que es van fotre tot un vespre demanant la dimissió. I aquí no vaig mai cap manifestació, sí. Ni Porta del Sol, ni allà on en Franco feia els mitins, protestant per la corrupció. I els polítics espanyols s'escuden, en el meu entendre, en la judicialització, diguéssim, de la política. Perquè fins que no hi ha la sentència, ells quan hi ha la sentència...
No és culpable.
Després resulta que diuen, dimiteix. No, t'inhabilita la sentència per ser-ho, perquè si la sentència no l'inhabilités, encara seria amb efectiu. I veure que cada dia... Però també això és el mateix que en totes les coses. Quan van començar a aparèixer els refugiats, tothom mos rasgaven, diguéssim, les vestidures emprant aquella frase de fa no sé quants de cicles ja, quan apareixien els refugiats. Ara, quan els veus cada dia, hi ha un moment que... has interioritzat la desgràcia I el mateix passa amb la corrupció. Com cada setmana surt un tema nou de corrupció, resulta que ja estem acostumats, quan en realitat veure el que passa. I ara en José, si mos fagués el trosset de sa banca, també jugaria fort amb el sentit de que per tu poder defraudar has de tenir molta pela, perquè el mateix banc ja te fas mecanisme per posar-te a un paraís panament.
És el que de, veure, el que de nou, home, que han fet una llei als països occidentals perquè grans, grans empreses puguin defraudar legalment.
Sí,
sí, però, és així? Però és que no hi ha per què sortir d'Espanya. És que sí, ho comentaven l'altre dia.
Aquí els qui defrauden són habitualment a diari. En aquests locutoris que envien doblers a Sud-amèrica, i això, cada dia surten mils de milions d'Espanya cap a Sud-amèrica, perquè no crec que sigui un cas aislat, els carrers de Ciutadella, que hi ha 3 o 4 locutoris, n'hi ha per tot Espanya, i cada dia surten un munt de doblers que en Montoro li fugen aquests. Sí.
Jo el que crec, sí, això té tota la raó, en Joan, que això és com un xiringuitos d'aquests, que dius, bueno, això, és que envien pot doblers, però tot sumat, són molts. Vull dir que aquí el que passa també és que a vegades nosaltres els espanyols som molt quijotes i tenim una figura aquí que se van crear, ningú la llevava, no hi ha hagut cap govern que l'hagi llevada, que era per a una figura per a rics. Jo crec que per nosaltres, i en Joan l'inclosc, nosaltres aquí no hi arribarem mai. Aquest és el tema de SICAP. SICAP és una figura bancària formada per inversions que fas allà dintre aquella societat que és teua, però que té un mínim d'aportació, que ho deia jo l'altre dia, que amb doblet són 200 milions de pessetes, que és 1.200.000 euros. Vull dir que tu, si te poses els doblers teus dins una SICAP, pagues verdaderament molt, molt poc imposts. Això està clar. Sense sortir d'Espanya, és tenir-lo aquí. Vull dir, jo crec que aquella gent que té doblers, que el té declarat, se'n va una SICAP, xapó per ell, perquè ho té declarat, no té cap problema. Jo el que critic són aquests senyors, que ho envien fora, que se'n van a Suïssa, que se'n van a Panamà, se'n van a Jersey, vull dir, tots aquests doblers que van allà, o no venen, o l'existen, o a Andorra, o a Monte Carlo, però jo això ho veiem cada dia, i com aquest de tenistes han vist que estan donat d'alta en aquests països que no tenen de pagar impost, com aquest d'artistes ja que s'han donat d'alta també per no haver de pagar impost, futbolistes, tot aquest tema. Vull dir, tot el que sigui defraudar, tot el que sigui defraudar en el fisco espanyol, jo crec que és de vergonya. Però clar, els polítics arriba un moment que dius, i és que el que fan ells, perquè el que ratllaven ara amb el tema de la justícia, jo el primer que llevaria seria l'aforament. Què és això d'aforament? Qualsevol polític, que sigui com jo, na Marta, i perdoneu-vos, jo m'he posat davant, na Marta, en Toni, en Joan, en Miquel i jo, que si en fem una, que m'ho seguin en el banquillo, i s'ha acabat.
Que m'ho hi seuran.
Però també ara el que comentava fora de micro, també és un tema que m'agradaria comentar-ho, que ara aquest dia és també, bueno, avui ho hem vist, que hi ha un jutjat mercantil de nombre 11 de Madrid qui ha anul·lat el que eren les clàusules sol. Del suelo.
Què vol dir això?
Vull dir, que vol dir que, mira, que si un banc a una hipoteca, tu dius, bueno, jo tindràs un marge d'interès, que serà un diferencial referenciat en el seu Euribor, o pot ser un fixo, vull dir, pot ser, però m'anem a el que és el variable que tens, que un moment determinat te diu, bueno, a medida que va davallant els tipus d'interès, o a medida que van pujant, tu també t'afegeixes en el munt, amb un diferencial. Però els bancs, hi va haver un moment determinat que van dir, bueno, aquí creem un techo i un sou. Un sou que era el 4%, normalment era un 4%, però el techo també era un 14 o un 13. Què ha passat aquí? Que els tipus d'interès seran anant molt per avall, que això que vol dir que en un moment determinat tu dius, hombre, això s'anima, arribarà un moment que pagaré poc interès. Tothom està encantat. Aquí hi ha hagut temes judicials, temes que... Però jo després me deman, faig un parèntesis ara, i si en vez de davallar els tipus d'interès hagués estat a la puja, que en vez d'anar-nos a el que és ara, haguessin anat en els 15, 16, 17%, que hagués pogut passar, tota aquesta clientela i tots aquests bufets d'abogats que s'haguessin posat a disposició dels bancs perquè el client Jo crec que Esclimi ha estat el primer que va dir, escolta, jo ho vaig firmar. Aquí hi ha una cosa que en la sentència, que jo no l'he llegida, però he vist informació que anul·lava aquesta de zona, que era que diu molt clarament la jutgessa sempre i quan el cliente no hubiera sido bien informado. Jo n'he firmat, te diria, centenars, en l'època meva bancària, i el que tenia el client era que estava molt ben informat. Antes d'anar a cas notari, negociaven les condicions. Jo no me vaig trobar mai en el cas notari que el client me digués això no m'ho havies dit, això me vas enganar. I quan el notari llegia la minuta, la llegia tota. I a vegades la veritat és que era pesat i el client era davant.
Això t'anava a dir.
I quan te ratllaven de lo que eres mínims i un màxim, si tu no ho entenies, era molt bo de fer dir, escolta, jo no ho entenc. Però després hi ha una altra coseta que me va passar jo i ho tenc d'explicar, perquè ja fa uns quants anys. Jo vaig comprar una casa, un pis, ho vaig comprar a un anglès, ho vaig comprar a través d'una immobiliària i la financiació ho tenia un banc. No diré quin era el banc. Bueno, perfecte. Era anglès, tenia els tipus d'interès diferencials, les comissions diferencials també, i després també era molt més curt que per un espanyol, perquè els estrangers tenen unes condicions, en aquella època, diferents. Què me va passar jo? Subrogació, perfecte. Tipus d'interès alts, tal, però amb un diferencial d'un 0,50, que encara el mantenc. I va haver un moment determinat, que els tipus van anar davallant, i un moment determinat dic, uep, i enguany pagaré un 2%, perquè era un 50, més un 0,50, un 2%, i quan vaig veure el director, dic que estic encantat, dic, perquè me davallareu si puc d'interès. M'ho miraré. I me telefona i diu, no, José, tu tens sol, tu tens un suelo aquí, d'un 4%, dic, no, perdona, jo no tinc cap de suelo, sí, que la hipoteca, vull dir, la minuta inicial en cinglès era amb un sol, dic, però la meua, que me vau fer la subrogació, no hi és, que han d'anar a les males o m'ho aclariu, en 15 dies ho tenia aclarit, Miquel. Sí. Vull dir, no vaig tenir cap tipus de problema perquè no ho havien reflexat de molt el que era la minuta.
Sí. Molt bé. Marta.
Jo, en relació amb aquest tema, tenc que dir que jo, a diferència d'en José, sí que puc entendre que els jutges, el que diguin a les sentències, és que quan hi ha un contracte entre un particular i un banc, estem davant d'una situació desigual. Desigual per què? Perquè la posició de força la té el banc, que és qui deixa els doblers, que és qui té més coneixements. Quin és el quit per veure si hi ha responsabilitat o si és vàlida o no és vàlida l'acord arribat? Doncs que es provi que hi ha informació. Per tant, això l'única cosa que significa és que la càrrega de la prova, qui té que demostrar, qui té que provar que el client estava prou informat, és el banc. Només té que prendre les mesures necessàries. Per una altra banda, també tinc que dir que és una de les qüestions de una mica el mal endèmic del temps que vivim, i és que cada vegada la gent ens creiem que tenim molt de drets però no tenim cap tipus d'obligació. I així no anem bé. Perquè quan un va al banc i li expliquen una cosa, el que té que fer és, si no ho entén, dir, perdoni, que m'ho pot tornar a explicar, és que no ho entenc. Però tots, jo la primera, quan anem a firmar una hipoteca i estem tan contents de que ens l'han concedida i que tindrem una casa ben mona i estem pensant ja en comprar els moblets perquè ens quedi moníssima i no parem atenció a les condicions, perquè bàsicament tampoc les entenem, ni les entendríem, jo per lo menys no les entendria per molt que me les expliquessin. Què significa això? Doncs que els bancs cada vegada més prendran més precaucions i complicaran més la cosa per tal de donar hipoteques a la gent. Conclusió de tot això? Doncs que no sé si anem bé, perquè quan un firma una hipoteca ha de saber on s'hi posa, i te pot sortir millor o te pot sortir pitjor, però fent aquesta campanya també doncs de demandar als bancs quan les coses no surten com nosaltres esperàvem, conduirà a que els bancs no ens deixaran diners. I si els bancs no ens deixen diners, el 95% de la gent o el 99% de la gent, els que no sortim a les llistes de Panamà, no ens podrem comprar una casa ni ara ni mai més. I abans que em prenguin el micro, li vull dir una vegada que l'enganxo, li vull dir hola a la tia Rosa.
Ah,
a la tia Rosa de la Pili Panfaner, perquè sempre ens escolta i li agrada molt. Així que, tia Rosa, un beso des d'aquí.
Ai, no, vinga, que es doni per passar de la tia Rosa.
Saludem a la tia Rosa.
Molt bé. Bueno, cap dels que som aquí tenim cap compte per a mà. Vamos.
No
ho sé, perquè, bueno, que no et saben. Un molt de secret sempre no sap, o no?
Joan Copines.
Jo, si no és una sorpresa de darrera hora, que tingui un conco que no conec per Panamà, que tingui una bona conta, jo us asseguro que no en tinc cap ni una de conta. A més, jo el tema de les hipoteques aquestes, que fa una estona, mentre ratllàvem el José i la Marta, que tinc escarrufaments, perquè jo quan sent ratllar de bancs i tot això, m'escarrufa. Jo el que volia ratllar és la consellera nova.
I tot, vinga, ratlla la consellera.
La consellera nova resulta que es fia de l'Indalecio Mateu.
D'en Txé,
eh? Txé, com el Txé, que va ser un sindicalista i va ser la primera persona que a jo me va ratllar de política, que a jo me va ratllar de sindicalisme, de drets laborals, de drets de la gent...
Que era a l'època que tu estàs en el Partit Comunista.
Exactament.
Té un passat, en Joan.
És una persona que jo sempre la vaig apreciar molt, perquè va ser una persona compromesa, va ser una persona que va lluitar quan el que era lluita sindical i laboralista era lluita, no és com avui en dia que això dels eres d'Andalusia sembla que són merengues, quan els sindicats feien força i lluitaven de debò, Txé era una persona que va ser compromesa. Jo no vull ratllar malament de la que serà consellera perquè no la conec. La conec de petita, sempre me'n record que la vaig veure, perquè tenim un fill de la mateixa edat. I vull esperar a que almenys faci honor en el seu pare. Estic convençut de que si fos la meitat de sindicalista, de gent d'empenta, com va ser son pare, segurament serà una bona consellera.
Mm-hmm. Molt bé. Els tertulians, Joan, que aquí s'han sorprès quan t'he dit això, que era l'època teva d'esquerres. Tu vas fer la deriva al revés que en Verstringer, que va començar a P i mira on t'ha acabat, i tu has començat...
Això és un xacatero, això és un xacatero. No hem de confondre. En Verstringer, jo l'he vist a la castellana en Corratge.
Sí.
En Corratge, no és que fos de dretes, no, era d'ultradreta. I en Verstringer ara resulta que és de Podemos.
Bueno, segueix sent ultra.
En Darwin, jo la teoria d'en Darwin de l'evolució l'ha set perfectament, inclús amb moltíssimes persones com en Verstringer.
Bé, volíeu xerrar altres de la crisi de govern, de la consellera, Marta?
Bueno,
o del que vulguis.
Com que parlava de la consellera, desitjar-li tots els encerts i tota l'aventura. Tota l'aventura en aquesta aventura que no és gens fàcil ni és gens còmoda. Per tant, consellera nova, tota l'aventura.
Ha llevat el nom de participació a la conselleria? Ja no podem participar.
No. Hem arribat a participar. A mi no m'han demanat res, eh?
Participar o de transparència? Transparència, no, sí, perquè diu que...
Sí, però per la participació l'han llevada.
Jo no ho sé, però, evidentment, rei puesto. La veritat és que... la primera impressió que tinc, que és que d'una continuïtat en el govern, una continuïtat en els pactes, la guerra aquesta que sembla que es vol la premsa treure damunt més per Menorca, més per Mallorca, més per Eivissa, i fora govern, sembla ser que és una lluita mediàtica. Però la veritat és que ella respon que és menorquina, és sent mallorquina i és desgovern.
I és de més per Mallorca.
El que sí és que, en certa manera, jo tinc que dir, des de la meva crítica, perquè sempre som un poc crític, és que les paraules primeres que ha fet per desqualificar a la meva exalumna, Camps, tampoc són molt afortunades en dient que en Camps les paraules se les lleva el viento. Home, tinguent en compte, jo no vull dir que en Camps ha fet una sortida impestiva, amb el sentit de que el normal és que si un no està d'acord perquè li fan el llit o perquè perd autoritat o perquè li han posat comissaris polítics o perquè hi ha qualcú que vol controlar determinat testament i ella no permetia aquest control, on se'n pot anar agrellant amb la presidenta i dir-li
se'n va per motius personals,
no, o me'n vaig per discrepàncies polítiques i punt, i faig una roda de premsa i dic com que no me venc, molt bé, tal i qual, i desig en el futur. Nerson, en la portada que se'n va fer, ha fet mal a més d'un,
i catalana no és culpable, i s'ha entrat també a la consellera desafortunada, perquè una senyora que assumeix un càrrec com independent, qui el col·loca com independent, ha de saber el que vol dir independent.
Ja saps el que s'arrisca.
El que s'arrisca, perquè si no el vols posar, poses directors generals, com aquí a vegades han comentat, que digitalment surten, que tampoc tenen coneixement de determinades coses, i per als serveis per estats els anomenen. Per tant, donar-li amb temps en els temps, però centrada en peu de... no de més.
Vegades, Toni, m'espant de que hagis estat un polític i no ets estat dels polítics. No ets estat dels polítics flacs. M'espant que a vegades ratllis de la manera que ratlles. Perquè en Esperança, el primer que no era és política. Per Joan Esperança...
I per què la van agafar, això?
És anant-la a cercar, i l'únic que li va faltar a ella és dir «Yo he venido aquí a hablar de mi libro». Perquè no hi faltava res més.
Com
no
aquell?
De política, res. Ni va tenir transparència, ni va tenir res. I els 12 que hi havia darrere ella, quan van veure això, van dir aquí les castanyes dels pocs han de treure nosaltres. Per tant, nosaltres de traurem. Navegar entre tiburons és molt mal de fer.
Pensa que li van donar una conselleria que la havia de muntar. No hi havia estructura com les altres, eh? I per tant, un quan la vol muntar, també ha de tenir autoritat per muntar-la i poder agafar els directors que troba que ell ha d'agafar.
Hi havia directors generals d'esports, directors generals de cultura, de l'altre no hi havia era de participació, perquè no participava ningú,
no dels seus.
I transparència tampoc n'hi havia.
No dels seus.
No.
Marta.
Sí, jo no vull parlar de persones, vull parlar d'una cosa molt concreta, que és la transparència. A veure, aquest projecte de llei de transparència, no sé si és projecte o ja és llei, la veritat és que en aquest moment no ho sé, em sembla que s'ha aprovat pel Consell de Govern, però que iniciarà la tramitació parlamentària o de més. Hi ha una qüestió concreta que jo he dit més d'una vegada, que a mi no em sembla, o sigui, una cosa és transparència i l'altra cosa és nudisme. Per què, nassos, hem de conèixer els ciutadans què té el banc o què no té el banc una persona que es dedica a la política o a la gestió pública? Això no és transparència, això és nudisme i és impúdic, perquè això és xafardeig. Evidentment, tenim que saber si una persona s'enriqueix o no s'enriqueix fruit del seu càrrec, però hi ha altres sistemes. I si un jutge, per conèixer el patrimoni d'una persona, un jutge ho ha de justificar d'una manera... Però com és possible que oblidin? I a més que es pensin que això és transparent. No, transparent és ensenyar quin és el procés d'adopció de les decisions. Si es vol ser tan transparent, doncs que facin els consells executius, per exemple, per videoconferència, en streaming, i que veiem com decideixen i com es posen d'acord els integrants del govern per adoptar o no adoptar una decisió. Això seria més transparència que no pas saber el que té o el que no té una persona dins el banc. A mi això em sembla impúdic, em sembla escandalós, perquè més, fins i tot, perdona, fins i tot, quasi que afecta a la seguretat, perquè... A la seguretat de les persones, perquè tu imagina't que una persona doncs té diners, pues aquesta persona té tanto i li segresten un fill. És que és impúdic, em sembla escandalós. Escandalós.
José.
Sí, jo crec que el tema, com bé diu una Marta, estic totalment d'acord amb ella, que no m'afavoreix res. Jo sabré que si aquest regidor té tantes finques, si té una societat i si té doblers...
O si està arruïnat.
Més ben igual. Vull dir, això m'importa tres pepinos. El que sí que m'agradaria és que la transparència aquesta se faci en el que gasten els polítics, el que se gasta cada departament, cada regidor, cada conseller, etc. Que això sí que és transparència, perquè si aquell senyor pot anar amb un autobús, no té per què agafar una limusina per anar d'aquí d'allà. Vull dir que no me sembla que això haurien de posar-ho en marxa i, segons sembla, ho diuen, clar, que publicarà tots els càrrecs, tots els gastos, hasti tot, un taxi de 5 euros...
Però, José, això m'és igual si es gasten 5 euros en un taxi. El que m'interessa és que el que es gastin s'ho gastin ben gastat
no
malgastin, evidentment.
Jo el que faria és a nivell com tenien les empreses, que teníem un gasto de representació per poder anar a fer qualque cosa amb un client determinat. Tu tenies una quantitat per gastar.
Això ja és, eh?
I tu, quan t'excedies d'aquella quantitat... un exercici, tenies de demanar autorització per anar amb una persona determinada a un lloc determinat. El que sí que tenies un jefe per damunt, un interventor que te controlava. Aquí dins un consell insular, dins un ajuntament, qui controla? Que controla l'interventor?
N'hi ha d'interventor de totes les
sí,
situacions.
Sí, però controla l'interventor, no me vingueu ara amb història, que enteneu perfectament per on van estir. Un interventor, quan controla, el primer que fan és intentar-lo descontrolar i el foten de fora. Que després, judicialment, l'han de tornar a agafar,
perquè, perquè té una experiència.
Exactament. Vull dir, aquesta cosa, jo m'assembla... Però també tornant-ne a la consellera que va escampar, va posar el ventilador en marxa per a tothom, perquè va rebre tothom, hasta els partits de suposició van rebre, jo no sé què tenien que veure, el CDS, els Ciutadans i, vull dir, i el PP. El que sí que aquesta senyora no va tenir ni mà esquerra, ni va tenir aquella cosa que té de tenir una persona que dirigeix un departament com és que tenia ella, que sé qui poseu el tenia de tenir motivat. I estic ratllant jo d'una persona, d'un director general que tenia ella, que el conec perfectament des de quan era el lot. És una persona que quan va entrar en el museu, en la biblioteca pública de Mo, el primer que se va fer va ser guanyar-se el personal. Aquell lot va fer una feinada, se va preocupar que aquell edifici, si un dia, això m'ho va dir personalment, José, si un dia veus els llums als vespres, que estan oberts a les 10 del vespre, me telefones i m'he de pagar perquè els funcionaris i empleats, com que no paguen a vegades, no ho dic tothom, però com que no paguen la factura que fa Endesa o Gesa o una altra companyia, vull dir, se n'importa en pepino, que qualque vegada li vaig telefonar, saps què m'ha de dir un vespre? O sigui, és que jo estic dins el despatx i el meu despatx, per tenir el llum obert, hem de tenir els altres oberts. Vull dir, aquesta dona, el que no va tenir mà esquerra, i quan una es posa en política, en una empresa, el primer que has de tenir és l'equip teu motivat. I si no te l'han nombrat, fatal, i si és dolent, no crec que tots quatre directors generals fossin dolents, te'n lleves on... Els altres tres veuran que tu manes i en aquell moment tindràs poder en plaça.
Jo vull dir una cosa molt, molt curta, i és que em vaig posar molt contenta quan vaig veure que en Jaume Gomila era la persona que tenia més nombres per ser conseller, perquè en Jaume Gomila val milions. En Jaume Gomila és fantàstic. És una persona responsable, sap escoltar, és intel·ligent, és feiner, és un 10. I jo no puc entendre com en aquestes alçades del segle XXI, i ho dic amb la meva condició de dona, ens tenen que prioritzar les dones per ser una quota. Jo no vull que ningú em triï per ser una quota, jo vull que em triïn per la meva vàlua. I el fet de que en Jaume no hagi pogut ser conseller, segons sembla, per un repartiment de quotes femenines, jo ja no entro en la política, de si illes, de si no illes, de si més, de si PSOE, no entro d'això. Entro de per ser un home o una dona. Jo em sembla que en ple segle XXI això està una mica passat de moda,
A part de sa quota, sembla ser que per qualcú no tenia pedigrí.
Que és bé,
Perquè no deu estar afiliat a cap partit.
No tenia pedigrí.
No tenia papers.
No tenia papers.
O
tal vegada els papers eren avalats per sa gavina anterior.
O precisament tal vegada perquè era massa bo.
Perquè hi ha gent que... Estic d'acord, Joan.
Hi ha totes persones a Mallorca que han estat capaces de fer votar a una consellera que era sa jefa, o ella o nosaltres. O sigui, reconduir aquesta situació jo la veig molt, molt, molt difícil per part de Narrut, inclús per part d'en Gomila. Però, bueno... Ja he dit abans que havíem de donar un vot
de confiança.
De confiança. El que jo veig cada dematí, quan vaig a fer el cafè, és una pregunta a mig del carrer. I la transparència, tot la transparència. Jo et vaig contestar a un parell que fan el cafè en jo, et vaig dir que jo per jo la transparència era el que no hi havia en el Consell Insular de Menorca. I és que a hores d'ara, encara ara, ningú sap què va fer el Consell Insular de Menorca, en el seu cas, na Maite Salort, per convèncer en el senyor de la General i que fagués anques enrere i aturar la carretera. Encara ningú ho sap, en això. Això és transparència. Sabre què es fa en aquests casos, això hauria de ser la transparència. Me sembla jo.
I doncs mira, ara... Què és la transparència? Doncs pues mira, la transparència no té que ser el que la Marta ha denunciat. O sigui, no és transparència, és dir, si en Toni té 20 euros o té un milió, perquè estic totalment d'acord. Perquè això no vol dir res, perquè un pot investigar ses comptes i que faci la declaració després de 5, 6 o 10 anys i ho sabrem, la transparència amb diners que ha guanyat quina és, perquè podràs fer nombres. La transparència és una altra cosa. La transparència és donar compte al públic i a la ciutadania de tots els actes administratius i polítics que tu prens. Que tu prens. No hi havia... si ho volies tu saber, havies d'anar a l'Ajuntament en el tabló d'anuncios per mirar a veure quin tipus de contracte, quines eren les condicions. Quan feies unes oposicions, quin eren els que es presentaven, quines eren les coses i quines eren
les condicions. I els exàmens jurals. Els exàmens jurals continuen sent un acte de fe si estàs aprovat o suspès.
No sol
perquè no s'aixeca acte ni es grava.
Molt bé, Marta.
Això,
i, no, i a més
això
hi ha una altra
greu,
cosa.
Eh?
I quan fas entrevista particular...
Exacte.
Que coses vis-a-vis, no faig propaganda
exacte.
De la tele, quan t'has vis-a-vis, vés a saber com te'l puntua en detriment de l'altre que supera.
I com es trien els membres dels tribunals?
Com es trien, exactament. Per tant, aquí és transparència.
Exacte.
Com es fan els contractes, com s'aprenen els acords i quina és la discussió. Si això funcionés, sí que hi hauria la transparència.
L'altre és publicitat. O sigui, la transparència en aquests termes és publicitat.
I el que aquí l'altre dia van discutir, i també és de ver, que la llei de transparència, quan un demana informació, sigui un periodista o sigui un no periodista, i se'n va a l'Ajuntament, i demana un expedient, se li té que donar. I no val dir que afecta a la intimitat. Perquè a l'Ajuntament, no sé si a Ciutadella funciona així, resulta que pengen a la pàgina web tota la informació que arriba, i això no és seriós, perquè el seriós és que quan t'afecta una persona en coses particular, no hi pot anar a la pàgina web. Aquí és el dret que té la intimitat.
No, ho pengen a la web interior, a la intranet, vols dir?
Sí, intranet, però tampoc ho tenen que posar, perquè si no, tots els altres, que siguin companys, perquè han de saber quin pallaringo tens tu. Si tens una notificació o no.
Bueno, 5 minuts per arribar a l'espunt i final. A vegades, sempre xerrem, moltes vegades xerrem malament de les coses que ens passen, però ens passen coses. Bueno, resulta que tenim el millor formatge d'Espanya, Menorca.
Es
de Zubaida, es campeon,
són
vives, de Ferreries també, que un formatge boníssim. Escolta, ens han de...
Sí, la veritat, que és una gran notícia.
Això va agradar a Sevilla, una taverna Manolete, a la catedral, veure formatge de Menorca. Sí, dius allà va. Que bé.
És bé que tenim el millor formatge, però és que també tenim els millors tomàquets, tenim les millors patates, tenim un luxe de productes propis d'aquí. I hem d'apoyar els pagesos, per cert. Vaig veure ahir el diari digital que s'han juntat les dues associacions agràries per defendre els seus drets sense implicar-se políticament. Els felicito, pagesos. Sabeu perfectament què voleu i què necessiteu i penso que el col·lectiu del sector primari és un col·lectiu molt utilitzat pels polítics que la majoria no en tenim ni idea de com funciona el camp quan els pagesos perfectament saben el que necessiten. Per tant, molt bé que us organitzeu i molt bé que reivindiqueu.
Fins i tot si té mèrit això dels formatges de Menorca que han participat a Madrid en el Madrid Gourmet o Gourmet Madrid, un esdeveniment de menjar delicat que fan, però a Chiringuito s'estan que va presentar, aquí hi havia el formatge de Menorca, hi havia la sobrassada mallorquina i no sé si hi havia la mal mallorquina, era un estant un cuchitril, era comparat amb estants d'altres comunitats i altres consells reguladors. Fa pena.
I per què? D'aquí depèn que fos un cuchitril?
No tenc ni idea, jo vaig veure una foto per estudiar i fa pena.
Però al final és igual.
Sí, ha guanyat. Mira si té mèrit,
el resultat és ja guanyat. És igual que aquell qui se'n va ser champion i guanya en el Madrid de 2-0.
Sí,
diràs que no coneixia ningú, per exemple.
Sí, però hi ha una cosa, i una vegada que ja ho vaig dir a la ràdio, amb un dels viatges que vaig fer a Faen, que vaig demanar a un supermercado, hi havia tal vegada 150 castes de formatge i no n'hi havia cap de Menorca.
Això passa moltes vegades, molt de postos.
Dic que no tenen queso de Mahón, i me va dir, diu, queso de Mahón?
I això?
Diu, i això què?
Sí.
I després vaig anar a un altre, per més senyes, puc dir marca?
Sí.
És un supermercat Eroski, i hi havia formatge de Mo, un trosset, amb el cartell posat, i jo he dit, que no tiene más, diu, No, diu, perquè diu, aquí diu, viene tan poques veces, diu, el representatge. A veure, que tenim el millor formatge, però tenim molt mal venedor. Sí.
Jo crec que m'ho falta molta feina per fer.
Perdoneu, jo el que sí que m'agradaria puntualitzar, que no és igual, i amb tots els respectes, anar a comprar Eoroski que anar a comprar en el gourmet del Corte Inglés.
Per exemple.
Jo estic convençut que els formatges aquests, de molta qualitat, en aquests puestos, hi són. Vull dir, i quan una finca, com podia llegir avui en el diari, que només fan una peça, són 60 peces cada dia, tenen 60 vaques, com et subaida, i treu un el millor formatge de certament, jo el que m'assembla que és que se'n van cap a un client diferenciat de nom que és el súper de Mercadona, Eroski, etcètera, etcètera.
Però hem de tenir en compte que la gran massa de gent compren a que postos i no van a escoltar el gourmet del Corte Inglés, que està molt bé, però no tothom hi va, la gent va a la Mercadona, a Eroski.
Vamos a veure, es Vega Sicília, que el compra tothom.
No.
Bueno, però... I què sabem, es Vega Sicília?
Sí. Però formatge...
Que no té un preu molt especial.
Sí, però el formatge de molt tampoc es veuen els preus de Vega Sicília.
Hi ha els productes que és per
sí,
com diuen
per consum massific.
Pas cabrom, aquest és gent de peu.
I formatge no vols.
I una altra cosa que també podem treure pit aquí, és la llagosta. La llagosta, el sabor que té la llagosta menorquina, és impensable que es pugui comparar un altre amb un altre. Jo me'n record que avui també surten els diaris en José Borràs del Frai Roger, que aquest per ha estat un dels millors cuiners o és un dels millors cuiners que han tingut aquí a Menorca. Ell ja sent una cosa, la llagosta a l'americana, José, es fa s'esperca perquè no té sabor. I hem de posar
salsa,
molta salsa d'aquesta,
condiment,
o una llagosta aquesta que tot serveixen en el xino. La nostra, amb poca cosa ja el tenim bé.
Però resulta que no la podran certificar perquè hi ha dificultats per saber d'on l'has pescada i on no l'has pescada.
Això diuen els mallorquins.
Això diuen els mallorquins. Que no es pot certificar perquè no
la sabem. Però la veritat, si no la pots certificar perquè la llagosta migra.
Clar, exacte.
Els mallorquins, en qüestió de 1.000 tonelades de porc negre, fan 4.000 tonelades de sobrassada de porc negre. O sigui que en comencin a prendre's de Menorca.
Perquè hi ha molta pobre, hi ha molta pobre.
No? Sí, es pobre s'acorda i es budell, tot pesa.
Dos minuts tinc, José.
Jo, després de ratllar de lo que he ratllat darrerament, ja tinc unes ganes de davallar les escales i anar a veure
Eduardo.
Eduardo.
José, jo te podria dir... José, jo te podria dir una cosa des Vega Sicília. Un amic meu tenia dos bòtils i una vegada me va enviar, malament no m'hi ha enviat mai més, a la bodega a cercar una botella de vi. I li vaig dur un Vega Sicília i li vaig obrir. I li va agafar un atac. I resulta que quan quasi li va agafar un infart, va ser quan el van provar i li vaig dir...
Està picat.
No sé si és... Don Simón,
amb això dels vins és cert, això és molt personal i molt subjectiu i hi ha hagut enganades a qualque expert en vins que li poses un vi d'aquest peleón i...
No, i aquest, si està picat, te les apostes igual.
I ara res, també que me'n recordava un amic conegut meu que a un moment determinat li agrada molt el tinto de verano i no tenia vi tinto i va encetar un Vega Sicília i el va mesclar. Diu, però, José, diu, però és que no tenia
mateix,
cap més.
El mateix, el mateix.
Diu, no, jo el comprat és tinto de verano.
Sí, sí.
Has un assassinat.
Vinga, vinga, no.
La setmana que ve hi hauria d'haver dos temes.
Dos temes, ja, vinga.
Un cafè tenen a Ciutadella.
Digues,
no. Jo acabo superestressada cada tertúlia d'aquestes,
no. Sí, què vols dir?
Anem d'un tema a l'altre.
Una cosa que és notícies, la polèmica de jutjats.
Bé, però la setmana que ho seguirà sent, encara polèmica, cap problema.
I després...
I amb Montoro, tampoc hem parlat amb Montoro.
Montoro. I després, lo dels patis.
Interiors, que encara no ho tenim resolt.
No ho tenim resolt, és afecte.
Avui ha anat de prínceps i princeses.
I també que va, la setmana que ve ja tenim feina per la setmana que ve. Marta, José, Toni i Joan. Gràcies, adeu, bon dia.
Adeu.
Adeu.